En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Molt bona tarda, amics.
Sí, molt bona tarda a tots els qui ens esteu escoltant. Un diumenge més, a les 6 de la tarda, som aquí amb vosaltres.
I tenim per davant una estona en clau de fraternitat. Aquest programa, ja ho sabeu, està produït pel Moviment dels Focolars a Catalunya i tractem temes d'actualitat, de la vida quotidiana, de cultura, de política, de solidaritat, de jovent, etc., des de la perspectiva del carisma de la unitat dels focolars.
I ho fem també des dels valors de l'Evangeli, que, sent profundament humans, són de pont per dialogar amb persones de totes les creences.
Per això, tots sou convidats. I vinga, comencem ja un nou programa de En clau de fraternitat.
Avui m'han dit...
En aquesta secció, ja ho sabeu, recollim un pensament breu, més breu que una piulada de Twitter, una crida a viure el present, amb un matís diferent cada dia.
Nosaltres al programa recuperem cada diumenge un d'aquests pensaments de dies enrere i el compartim amb tots.
Així doncs, Amparo, quin és el pensament que t'han dit avui?
Doncs, escolteu amb atenció. Ser tolerants. Ser tolerants.
I el comentari, aquest pensament, extret d'un diàleg entre Chiara Lubich i una persona sense conviccions religioses, l'any 1998, diu així. Penso que, sens dubte, el diàleg supera de llarg la tolerància. Tot i que aquesta, la tolerància, no cal rebutjar-la del tot, perquè en alguns jocs convé que existeixi, ja que almenys evita litigis i lluites. Però el diàleg és una altra cosa. És un enriquiment recíproc, és estimar-se, és sentir-se ja germans, és crear ja la fraternitat universal a la Terra. Per tant, és una altra cosa. Naturalment, el diàleg és autèntic si està inspirat per l'amor veritable.
Ser tolerants.
Sí, siguem tolerants.
La clau del dia.
Els nostres oients volem presentar a la clau del dia d'avui una iniciativa que té moltes facetes i una història ja de 40 anys. A veure, comencem amb una mena d'endivinalla pels nostres oients. Atenció! Què tenen en comú In-Out, Restaurant i Youth Hostel, Escola d'Educació Especial Taiga, Centre Especial de Treball Icària Gràfiques, Centre Ocupacional Bogatell? Repetim. Tots aquests elements, què tenen en comú, Amparo?
Doncs, Lluís, jo no ho sé bé, però sé que l'endevinalla troba resposta en una història que comença com si fos un conte, tot i que és una història ben real, i diu així. Un bon dia, cap a l'any 1976, el Pepe, el Víctor, l'Elvira i la Maria José Pujol, que treballaven junts en una escola a l'Avinguda Vallvidrera de Barcelona, que aleshores es deia Col·legi Ave Maria, van decidir començar una història molt bonica.
I bé, seguint el joc, per donar-vos la resposta correcta a l'endevinalla, tenim avui a l'estudi precisament una d'aquestes persones pioneres que acabem d'esmentar. Donem la benvinguda ben cordialment a la Maria José Pujol, donant-li també les gràcies de que hagi vingut, perquè sabem que està molt ocupada. Bona tarda, Maria José.
Bona tarda, Lluís. Bona tarda, Ampar. Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat. A tu, a tu. Potser tornem a l'endevinar, ja que començàvem al principi. Algun dels nostres oients coneixien algun dels centres que m'ha anomenat, però em sembla que val la pena que iniciatives com aquesta siguin conegudes encara més, i qui millor que una de les seves fundadores, no? Per això tenim a la Maria José aquí. I doncs volem preguntar-te quin és el denominador comú que totes aquestes entitats que m'ha anomenat tenen.
Bé, nosaltres treballem amb implicació, amb carinyo i amb totes les ganes perquè els nens i els adults amb discapacitat psíquica, amb discapacitat intel·lectual, tirin endavant en el màxim possible de les seves capacitats. No tothom és igual, però tothom pot arribar molt lluny si nosaltres els ajudem i els donem suport des de qualsevol àmbit. I nosaltres ho fem des de la nostra entitat i a través dels quatre centres que s'han anomenat.
És clar, imagino que deu ser molt diferent una persona que no, o sigui, com tu dius, discapacitada psíquicament, però que no té cap altre estímul. Pot ser molt diferent, no?, d'un altre que té un suport, un recolzament, no? I bueno, i de fet, hem parlat de 40 anys, no?, 40 anys de vida que teniu vosaltres. Esclar, segur que aquests anys estan farcits d'esdeveniments, alguns joiosos, altres més difícils, no?, fes una mica d'història. Com va començar aquest projecte que ha agafat una envergadura tan considerable? Ara es pot dir ja, no?
Bueno, molt considerable, no ho sé. És un patir continu, eh? Encara que portem 40 anys, sempre penses allà i allà.
Alegries també, no? Alegries també.
Alegries també, però patiment sempre. A veure si arribem a final de mes, pagar nòmines, proveïdors... Ai. Tenim 150 nòmines i 350 nanos i adults atesos, no? Com moltes altres històries, se va començar per casualitat o per la providència, com vosaltres vulgueu dir-li. Jo estava estudiant amb biològiques, que de fet és una de les coses que més m'agrada, i aleshores vaig anar a treballar en una escola ordinària, en el curs 75-76, on feia de monitora de pati menjador. Aquesta escola va anar malament econòmicament i vam ajudar a recol·locar els alumnes. I van haver-hi un grup que en aquella època no el va voler ningú perquè deien que tenien problemes. I aleshores, amb aquesta il·lusió que et donen la joventut i la ignorància, perquè et donen les dues coses...
També. També és un ingredient que empeny a fer coses.
Sí, la ignorància ajuda a l'emprenedoria, eh? Sí. I les lleis d'aleshores seran molt més laxes. Avui en dia els joves ho tenen més difícil, però bueno, no és qüestió d'entrar en aquest tema. Però bueno, a partir de que no hi havia solucions per aquells alumnes, solucions que els agradessin, doncs aleshores vam muntar una escola per a aquest tipus d'alumnes, no?, amb necessitats educatives especials. Uh-huh. I bé, durant uns anys va funcionar el que... Perquè no hi havia... És que estem parlant d'una època que tu no hi has nascut, d'Amparo, eh?
Que no. Ja havia nascut, la veritat. Però era petitona.
No ho sé. Bueno, potser
jugava
sí,
amb les nines.
No ho sembla. En la que moltes persones, una gran majoria de les persones, no estaven donades d'alta en la Seguretat Social. Per tant, clar, era una pràctica comuna. Per tant, que nosaltres enviéssim els nostres alumnes grans a un banc, a una gran empresa o a una petita empresa, al Colmado, a la farmàcia, on fos a treballar, entre cometes, era fàcil perquè els donaven el que els semblava correcte i no calia que els donessin d'alta. Està molt bé que tot estigui en regla i estigui tothom a la Seguretat Social, però a nosaltres ens va comportar que tots els nanos van tornar i es van quedar sense feina. Aleshores, igual que avui en dia internet és un niu d'oportunitats a nivell laboral i vamos, d'emprenedoria, d'empreses, etcètera, sí, en aquella època el niu, el més innovador, sí, era la impremta, les gràfiques. I vam dir, doncs bé, tirarem cap aquí. I vam obrir una impremta i vam començar per ensenyar l'ofici, perquè el que nosaltres...
Com a oportunitat de donar feina,
exacte,
als alumnes.
Vam dir, aquí l'oportunitat de negoci és la impremta, ja, avui en dia. Si hi ha oportunitat de negoci, hi ha oportunitat de llocs de treball. I aleshores, per això, vam començar per ensenyar-los l'ofici dintre l'escola. I aleshores, una altra vegada, amb una candidesa absoluta, vam anar a buscar empreses de les gràfiques perquè poguessin treballar. Però era massa aviat, encara no eren a principis dels anys 80 i les empreses no estaven preparades per a la integració laboral. I aleshores vam dir, bé, doncs ja muntarem nosaltres una empresa on ells puguin treballar, confiant en les seves capacitats. I així va néixer Icària Gràfiques. I mica en mica doncs hem anat obrint a partir de necessitats o de... Normalment no de necessitats, sinó de problemes, com a reacció a un problema. Hi ha un problema, hem de fer alguna cosa.
buscant una solució i apareix, doncs, en el vostre cas, una nova, sí, un fillol nou de,
exacte, sí,
d'aquesta vostra iniciativa Icària.
Sí, en aquells anys 80, els centres ocupacionals que hi havia no encaixaven en el que nosaltres ensenyàvem a l'escola, perquè era una escola que era moderna, sense que ho sapiguéssim, perquè com veníem d'una escola ordinària, d'una escola normal, per entendre'ns, el que ensenyàvem era llegir i escriure nanos amb discapacitat intel·lectual, perquè no sabíem fer altra cosa. Però això, en aquella època, era molt innovador. I ara és una pràctica comuna, intentar-ho, qui pot, no?
Sí.
Igualment, de la mateixa manera, doncs, vam començar a ensenyar un ofici que tampoc es practicava, i dintre del que nosaltres vam veure per nois i noies amb més problemes, l'oferta que hi havia per ells, per estar atesos durant tot el dia, no ens encaixava gaire. I aleshores, per això també vam obrir un centre ocupacional amb una altra idea que avui en dia és molt innovador, i ens venen a visitar molt sovint, no només de tot Catalunya, sinó també de la resta de l'estat espanyol. Es diu el centre ocupacional Bogatell. Allí treballem des de fa molts anys ja amb planificació centrada a la persona, no amb els programes, sinó amb les necessitats de cadascun d'ells. I bé, va néixer així com a reacció a dir... Si un es posa en el lloc de dir... Jo hi portaria el meu fill aquí? Dius, sí, vale, fantàstic, funciona.
Jo no hi portaria... Fem un lloc allà on jo portaria el meu fill, no?
Exacte, jo no tinc cap fill amb discapacitat intel·lectual, però de totes maneres jo crec que un ha de començar sempre per posar-se en el lloc de la persona a la que vol ajudar, no? I bé, així va néixer el centre ocupacional Bogatell, igual que les gràfiques o igual que l'escola. Tenim un altre projecte que va néixer també d'un altre problema, que és, va ser un problema per nosaltres, però no per la societat, perquè les noves tecnologies digitals es van aplicar en el món de les arts gràfiques.
Sí.
I això és una novetat fantàstica pel món. Però en el nostre cas això va significar eliminar molts llocs de treball, que es veia que els eliminarien, perquè d'això ens en vam assabentar amb una fira d'Ocelldors. Sempre hem procurat estar molt al dia, perquè hem d'intentar pal·liar les seves mancances. I quan vam veure que apareixien aquestes noves tecnologies, que és molt curiós com van aparèixer, pues que t'ho expliqui o no tenim temps?
O si ho fas molt breu, endavant. I si no, com que és tan interessant el que ens expliques...
Bueno, en realitat va aparèixer per la guerra del Golf, de bombardejar. El software informàtic que servia per bombardejar Bagdad, que és com si fos barcos, 4B tocado i tal, pues això va servir per bombardejar tintes. I d'aquí va néixer la tecnologia digital. Bueno, doncs a partir d'aquest problema que ens vam assabentar en aquesta fira, vam buscar un ofici que no es pogués digitalitzar i que no pogués estar sotmès als efectes de la globalització.
I aquesta tecnologia
nova. I així va néixer a l'In-Out Hostel, que va ser el primer servei d'hoteleria i restauració on el 99% de la seva plantilla té discapacitat intel·lectual.
O sigui, és ben bé com un restaurant, no? Allà s'hi pot anar a dinar i...
No, s'hi pot anar, heu de venir tots, eh?
Jo, de fet, algunes vegades hi vaig.
Jo el veig molt sovint.
I pensava que només existia l'In-Out i res més. Fins que vaig veure 40 anys, no? I dic, caramba, Iniciativa Icària, no?
Sí.
Icària, iniciatives socials... I llavors dic, home, doncs...
Això val la pena,
explicar-ho. I, a més, bueno, encara teniu una altra cosa important, no? Que és el business with social values, no?
Sí, exacte.
Aquests anglicismes. Explica'ns aquests anglicismes.
Amb valor social, més o menys, no? Podríem dir.
Bé, ara estem molt enfeinats amb aquest tema, perquè el Business with Social Value serà l'1 de desembre. I aquesta serà la cinquena edició.
Va néixer... Un congrés, no? O no és?
És una sessió de networking. Realment, diguem-ne, és posar en contacte venedors socials i empreses mercantils per intentar aconseguir una discriminació positiva en les compres de productes i serveis cap a l'oferta que hi ha del sector social. Perquè d'aquesta manera Això va néixer així. Compensem la retallada de la subvenció que vam patir tots els centres a nivell estatal fa 5 anys. Amb més facturació, doncs podem ser més autònoms i podem estabilitzar més les plantilles de persones amb risc d'exclusió social o de persones amb discapacitat. Les compres de productes o serveis es converteixen en nòmines al final i en contractació de persones. I en el sector social, de persones amb discapacitat o amb risc d'exclusió social. I això és el que fem el dia 1 de desembre.
Doncs que vagi molt bé aquesta diada. Però abans d'acabar, Maria José, jo estic pensant si alguns pares que ens estiguin escoltant, no?, de fills que tenen algun tipus de discapacitat intel·lectual, com els alumnes vostres, els treballadors dels vostres centres, amb tot aquest ventall. Si algú està interessat, què hauria de fer per posar-se en contacte amb vosaltres?
El millor seria començar per l'escola, perquè nosaltres tenim dos oficis que són molt qualificats. Les arts gràfiques és un ofici difícil i el tema de l'hoteleria i restauració, que sembla tan fàcil, no ho és mm-hmm. molt complicat. Ha d'aprendre l'ofici dintre de la nostra escola i pot entrar per la pàgina web escolataiga.com.
Escolataiga.com.
Amb llatina.
Taiga, amb llatina. Sí. Molt bé. Escolataiga.
I a través d'allí pot contactar.
Sigui interessant perquè alguna vegada he anat a dinar allà, he vist uns nois italians, no?, també.
Sí.
Uns joves que també fan de cambrer alguna vegada. Com és això? Teniu relacions, doncs, amb altres centres d'Europa o del món?
La veritat és que sí, sí, Lluís, perquè quan vam obrir vam tenir molta cobertura internacional. Van venir diaris i mitjans de comunicació de Suècia, d'Alemanya, d'Itàlia i tal. A Itàlia va tenir molt ressò, inclús vam tenir tota una pàgina sencera, un diari que es diu La República, pàgina sencera.
Sí, home, sí. Gran diari.
I aleshores l'associació Síndrome de Down ve cada any amb un conveni perquè els seus alumnes puguin aprendre a l'ofici d'hoteleria i restauració. I van passant per diferents departaments. La veritat és que té molta gràcia perquè es fan amics, els hi costa la llengua, però s'acaben entenent i és molt simpàtic i molt bé aquest projecte.
Doncs, Maria José, penso que això últim que ens estàs dient és mostra de com teixeix fraternitat, no?, el vostre projecte Icària, Iniciatives Socials. Anem endavant, Maria José, i que vagi tot molt bé, 40 anys més, si pot ser.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga.
El dia a dia de la fraternitat.
Des de Bratislava, Eslovàquia, ens arriba avui un testimoni que parla, més que de tolerància, d'actuació pel bé. S'ho expliques tu, Amparo.
Sí, el protagonista és un senyor que estava fent una conferència, un conferenciant, i ho explica així. Estava desenvolupant una xerrada sobre la importància i la necessitat de la solidaritat fraterna. Era una sèrie de conferències que es realitzaven en un lloc, en un espai obert al públic, al centre de Bratislava. Mentre estava jo parlant, va entrar un home d'uns 40 anys que discretament va seure a les últimes files per no destorbar en un lloc lliure al costat d'altres cadires on algú havia deixat l'abric. Més tard em vaig adonar que aquell home, mòbil en mà, va alçar-se i va marxar. Al final de la conferència, mentre la gent se saluda i tal, un dels assistents va començar a dir que li havien desaparegut la cartera i els documents. Moments de consternació. Sens dubte, aquell home que vaig observar havia fet la seva feina. El pitjor de tot és que aquell fet semblava que esborrava tots els bons propòsits que havien madurat durant la meva xerrada. En una rodona de gent que encara érem allà al costat d'aquell a qui li havien furtat, es continuaven raonant sobre si es pot acollir i ser solidari amb qui et fa mal. M'adonava que és difícil, realment. Jo vaig veure bé la cara d'aquell home. L'endemà, d'acord amb els responsables del local, m'hi vaig acostar per observar. No va passar massa temps quan va arribar aquell home, de manera discreta, vestit amb gust, sense cridar l'atenció. Vaig adreçar-me a ell, demanant-li què desitjava. Ell em va reconèixer de seguida que jo era el conferenciant del dia anterior.
Va tractar de fugir, però les portes ja estaven tancades i ja n'hi havia algú més que m'estava ajudant a retenir-lo. Vam seure en una habitació i l'home va començar a plorar. Va explicar de seguida que necessitava els diners per comprar la dosi de droga. Va confessar que havia posat els documents en la bústia d'un edifici proper, però que els cèntims que havia robat no sabia com tornar-los. Ell portava una pulsera i un anell d'or. Ens els va donar, esperant que n'hi hagués prou per pagar el deute, mentre es deia: «És l'únic record que tinc de ma mare. Pel meu comportament, la pobra va morir-se amb el cor trencat». La persona qui havia robat la cartera amb els documents era un metge. Li vaig trucar per dir-li on eren els documents i també li vaig parlar del lladre. El metge va venir de seguida i es va interessar per aquell home, dient-li que podia ajudar-lo, si volia, a sortir de la dependència. En aquella habitació, el clima es va tornar incandescent. Li vam tornar la pulsera i l'anell perquè continués viva la presència de la seva mare. Vaig veure un rostre passar del terror a l'esperança.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
I ara canviem de veu i li passem la paraula al Toni Pedregosa per la seva reflexió final. T'escoltem, Toni.
Pensament endins, de la mà d'en Toni Pedregosa.
Veiem el món i observem que hi són presents els prejudicis, les discriminacions, i resulta que a tots ens agrada pensar que som gent de mentalitat oberta, que som flexibles, que som tolerants, que hem superat el racisme, el masclisme i tota mena de fílies i fòbies, però és realment així? La realitat és que, sense donar-nos compte, practiquem diferents formes de discriminació per motius diversos. Podríem fer una llarga llista, començant pel masclisme, no amb la seva forma més radical, sinó de formes més civilines, com pot ser, per exemple, el masclisme lingüístic. Preguntem a un: com estan els teus pares? Com si no hi hagués un pare i una mare. O i els teus nets? Com si no hi haguessin nets i netes. I no és que es faci amb mala fe, sinó que són formes històricament impregnades ja, de les que costa desfer-se, però que cal anar modificant per fer-les més justes i més reals. La història també ens ha deixat fets de violència extrema, senzillament amb gent que no pensava com nosaltres, que pensava diferent. Al segle XIII, un col·lectiu, el col·lectiu dels càtars, van ser cremats vius al sud de França. Dies passats, el bisbe de Pamiers-Cozerans va celebrar una missa a Montsegur per demanar públicament perdó en nom de l'Església per aquest fet tan inhumà, perquè, en definitiva, els càtars eren bona gent, eren gent de pau. També les persones amb discapacitats han estat fortament discriminades. Inclusiu se'ls retirava els seus drets civils. Ara la situació ha millorat, però queda encara molt per fer. Hi ha persones que no tenen unes capacitats, però en tenen unes altres. I treballar per superar aquestes discriminacions sense paternalismes d'igual a igual serà l'únic camí que té futur per la humanitat. Per trencar aquest cercle viciós de les discriminacions cal analitzar a fons els nostres prejudicis, per construir uns vincles més sans i més forts amb aquells que pensen diferent. En això consisteix la unitat: estimar la identitat de l'altre com la nostra pròpia identitat. Amigues i amics, adeu-siau i fins diumenge que ve.
Lluís, que se'ns ha acabat el temps.
Sí, la veritat és que en bona companyia sembla que el temps passa més ràpid, veritat? Bé, aquesta agradable estona en clau de fraternitat ha estat possible gràcies a vosaltres, que ens escolteu, i a tot un equip de persones. Tenim el control de so al nostre tècnic, Toni Huguet.
Maria Jesús Dorca és la nostra community manager.
I les veus que heu sentit són la del Toni Pedragosa, ara mateix, la del Lluís Antoñana. Ah, bueno, sóc jo mateix, és clar.
Sí, i doncs, i la meva, la d'Amparo Gómez.
És veritat, és veritat. Doncs bé, amics i amigues, què fem?
Tornem el proper diumenge a les 6 de la tarda.
Doncs fins aleshores, quedem, doncs, en clau de fraternitat.